UFO Migdia, amb Dolors Lleó.
Molt bon dia, és dimecres 27 de setembre. Arrenquem edició informativa a Ràdio Calella Televisió. Ho fem, com sempre, en primer lloc avançant els titulars de la jornada en format titulars, començant per l'Ajuntament, que destina 6.000 euros a fomentar l'emancipació juvenil. Ja s'ha obert el termini per sol·licitar el que és aquest ajut municipal per pagar el lloguer, un ajut que s'adreça a persones d'entre 18 i 35 anys que en portin un mínim de 5 empadronades a Calella en els últims 10 anys. La subvenció serà d'un import màxim de 500 euros. Les peticions es poden presentar ja a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. El termini acaba el 31 d'octubre. I a tot això, la Minerva, que tornarà a obrir el pati de l'escola durant els caps de setmana. A partir de la setmana vinent, el Consell Comarcal del Maresme reprèn, doncs, el servei de pati obert amb monitoratge a l'escola Calallenca, un servei que s'adreça a infants i adolescents d'entre 6 i 16 anys. No caldrà inscripció prèvia. I ja es poden presentar també idees pel pressupost participatiu d'aquest any. Hi ha una partida econòmica de 125.000 euros per pagar el projecte guanyador del que serà la votació popular. Ara ens trobem en la fase de presentació de propostes. Aquesta s'allarga fins al 4 d'octubre. Es demana que siguin propostes d'interès general. I atenció, perquè el consistori exposa que si el procés de votació no arriba al 10% de la població cridada a les urnes, es declararà el procés suspès. En un altre ordre de qüestions, la Generalitat ampliarà la dessalinitzadora de la Tordera per afrontar futurs episodis de sequera. Es construirà una nova planta que permetrà multiplicar per 4 la capacitat de producció actual, passant doncs dels 20 als 80 hectòmetres cúbics l'any. L'obra està valorada amb 287 milions d'euros a càrrec de l'Estat. Es preveu que entri en funcionament d'aquí a 5 anys, el 2028. I avui el nom propi és el d'Arnau Miranda, l'escolanet de Calella que ha fet història. El passat 11 de setembre a Montserrat es va interpretar per primer cop el Virolai amb un cor mix, el calellenc. Escolanet de Montserrat va ser part d'aquest moment històric. I pel que fa al temps, dimecres tranquil, majoritàriament assolellat al Maresme, amb temperatures que continuen sent gairebé d'estiu. Es repetirà demà dimecres i, pel que indiquen els mapes, serà així durant la resta de la setmana, amb estones de núvols que, a priori, no han de deixar precipitacions. Ja s'han donat a conèixer les bases de la nova convocatòria d'ajuts pel foment de l'emancipació juvenil que ofereix l'Ajuntament de Calella a persones empadronades a la ciutat que tinguin entre 18 i 35 anys. Es poden sol·licitar fins al 31 d'octubre presentant la documentació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. L'import de la subvenció serà d'entre 300 i 500 euros màxims, independentment, això sí, del preu del lloguer. S'hi destina una partida global de 6.000 euros. Les persones que es vulguin acollir a aquesta convocatòria han de ser les titulars del contracte de lloguer amb una renda màxima de 900 euros i una durada mínima d'un any. Un dels requisits per la concessió de l'ajut és que no es disposi de cap pis en propietat, excepte en el cas de trobar-se en un procés judicial o també de separació. Les sol·licituds, com dèiem, es poden presentar fins al 31 d'octubre a l'Oficina d'Atenció Ciutadana presentant la documentació requerida. El màxim de contractes de lloguer que es podran subvencionar són 20, però en el cas que se superi aquesta xifra, es farà un sorteig públic entre les persones que hagin fet la petició i compleixin els requisits. Recordem que l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Calella, que és on s'han de presentar les sol·licituds, està oberta de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda. Cal demanar encara cita prèvia trucant al número de telèfon 93766 3030 o bé de manera telemàtica a través del portal municipal Calella. A partir de la setmana vinent, el pati de dalt de l'escola La Minerva tornarà a estar obert els dissabtes i diumenges per anar-hi a fer esport o seguir les activitats proposades per un grup de monitors. Es reprèn, doncs, el programa que ofereix el Consell Comarcal del Maresme per tal de generar serveis que alleugerin les càrregues de cura familiar, especialment a les dones. A Calella la proposta està pensada per infants i joves que tinguin entre 6 i 16 anys. Serà un servei d'accés lliure i gratuït i no caldrà inscripció prèvia. Seran tres monitors contractats pel Consell Comarcal els que s'encarregaran de fer la dinamització d'aquest pati obert a la Minerva, matins i tardes de dissabtes i diumenges, a partir, com dèiem, de la setmana vinent. Es tracta d'un servei que deriva del programa Temps de Cures, al qual s'hi acull l'Ajuntament de Calella. Encara no s'ha fet públic el calendari d'activitats previstes l'any passat. Quan es va estrenar aquest servei aquí a la ciutat, es va combinar l'esport amb sessions de caire més artístic. I també s'ha obert, com dèiem en titulars, la convocatòria per presentar projectes a finançar amb els 125.000 euros de la partida del pressupost participatiu per aquest any. Les idees es poden exposar fins al 4 d'octubre. Els projectes, segons recalca el consistori en una nota pública, han de vetllar per l'interès global de la ciutat. A nivell econòmic, una inversió que oscil·li entre els 30.000 i els 125.000 euros. Les propostes s'hauran d'entrar al registre de l'Ajuntament de Calella mitjançant una instància incloent, acompanyant una memòria explicativa del projecte i també la seva valoració econòmica, estimada en tot cas. També es pot adjuntar documentació informativa que pugui ajudar a entendre millor la proposta. Un cop es rebin totes, es crearà una comissió tècnica que examinarà els projectes per tal d'avaluar-ne la viabilitat. En el cas que algun no ho sigui, s'intentarà readaptar-lo perquè pugui ser acceptat. Posteriorment, les propostes viables es portaran a deliberació i votació dels membres del Consell Municipal de Convivència i Participació Ciutadana. En el marc d'aquest espai, totes les persones que hagin presentat una proposta tindran l'oportunitat de defensar-la. Una vegada s'hagin presentat totes les propostes, el Consell farà una votació per seleccionar els 5 projectes que seran finalistes i que es portaran a la fase de votació. Es desenvoluparà, en tot cas, el projecte que tingui més vots sempre que s'arribi a un 10% de participació en la votació. I això és novetat en la convocatòria d'aquest any. En cas contrari, en cas que no s'arribi al 10% de participació entre totes aquelles persones que puguin participar-hi, quedarà suspesa la tria. Quan es redacti el projecte d'obres prèviament adjudicat i executat, en el cas que hi hagi un romanent econòmic, es valorarà la possibilitat de realitzar una de les altres propostes. El passat 11 de setembre a Montserrat es va viure un moment històric. Per primera vegada en 700 anys es va interpretar el Virolai amb el nou cor mix amb col·laboració dels escolanets de Montserrat, tal com explica el prefecte de l'Escolania, Efrem de Montellà, al programa Ona Maresma.
No havia passat mai que l'Escolania tingués un segon cor i que tingués un segon cor també amb nois i noies. Aviam, l'Escolania segueix una tradició molt antiga, que és la de les veus blanques masculines, no?, que són nens, i és una tradició que té un valor per ella mateixa i a molta gent li agrada. Però també és veritat que molta gent ens preguntaven per què no tenim nenes, no?, també, i havíem com de donar una mica resposta, però no volíem tampoc trencar amb la tradició. Llavors la solució ha estat fer aquest segon cor.
La creació d'aquest cor mixte, anomenat Escola Cantorum, ha introduït les noies amb diferents matisos. No es tracta d'un cor professional, sinó de joves que s'estan formant encara en estudis musicals. Està format per nois i noies a partir de 17 anys i cantarà un cap de setmana al mes. En aquest fet històric, com dèiem, hi va participar el calellenc Arnau Miranda, escolanet que actualment cursa primer d'ESO. També David González i Eloi Miravet, tots dos de Mataró. Ells mateixos han descrit què va suposar aquesta fita.
Va ser el primer cop que l'Esplania ha tingut dos cors i va ser un moment molt, molt divertit perquè va sonar el Virolai molt ple.
Eloi Miravet, mataroní, que ara comença a quart de primària, es vestia per primer cop amb la saia i el roquet en el mateix moment que s'estrenava Escola Cantorum.
El dia 11 doncs, vaig fer la vestició i pues, que s'afegissin les noies pues, va ser molt bonic i van cantar molt bé i va ser molt xulo. Estava molt nerviós també perquè hi havia molta gent i totes les cadenes de televisió i com és normal, pues, en cada vestició tothom pot estar nerviós.
I Arnau Miranda, el calellenc, també ha recordat com va arribar a ser escolanet, una decisió presa conjuntament amb la seva família i que l'ha portat a fer, diu, realitat, el seu somni.
Nosaltres, la meva mare i jo, buscàvem una escola per mi perquè necessitàvem un canvi, volíem una escola amb més música i un dia la meva mare li va venir així, vam trucar i va trucar i vam anar passant les proves i ens va convèncer molt i ens va agradar molt i vam acceptar venir.
Són declaracions al programa Ona Maresma. D'aquí a 5 anys, la planta desalinitzadora de la Tordera produirà 4 vegades més d'aigua potable que ara i quedarà garantit el subministrament a les poblacions de la Selva i l'Alt Maresme, entre elles Calella. El projecte d'ampliació de les actuals instal·lacions que es troben al terme municipal de Blanes es recull en el pla de gestió de l'aigua que ha elaborat el govern català per fixar el full de ruta a seguir davant de futurs episodis de sequera. La delegada del govern, Laia Canyigaral, en una recent visita a l'equipament, posava de relleu la importància de disposar d'aquests equipaments estratègics, deia com la desalinitzadora de la Tordera, en moments com els actuals. El projecte d'ampliació contempla la construcció d'una nova planta al costat de l'actual, que tindrà una capacitat de producció de 60 hectòmetres cúbics d'aigua potable a l'any, que se sumaran als 20 que se n'obtenen actualment. El govern ha negociat perquè aquesta ampliació formi part del Pla Estatal contra la Sequera. Aquesta obra està valorada amb 287 milions d'euros i es preveu que el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Democràtic Demogràfic dugui a terme la licitació de les obres durant el primer trimestre de l'any vinent. Si tot va segons el previst, les obres començarien el 2026 i podria estar a ple rendiment al cap de 2 anys. Actualment, la desalinitzadora porta mig any funcionant al 100% de la seva capacitat. Com dèiem, una instal·lació situada a Blanes, que es va inaugurar l'any 2002. Va ser la primera que es va construir a Catalunya amb dos objectius clars. Per una banda, evitar la sobreexplotació de l'aqüífer de la Tordera i de l'altra, garantir el subministrament a diferents municipis de l'Alt Maresme i la Selva. Inicialment es va dissenyar per produir 10 hectòmetres cúbics d'aigua anual, però l'episodi de sequera de l'any 2008 va demostrar que no n'hi havia prou i de seguida se'n va accelerar l'ampliació. Per tant, l'anunciada ara seria la segona. L'aigua produïda a la desalinitzadora es reparteix entre els municipis, però també arriba fins a la potabilitzadora de Cardedeu, fent possible aportar aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona en el cas de necessitat. Una necessitat que cada vegada es fa més evident. De fet, les pluges de les últimes setmanes no han revertit una situació preocupant que continua arrossegant Catalunya, on ara mateix hi ha 36 poblacions en estat d'emergència. Amb semàfor vermell, mig miler més es troben en nivell d'excepcionalitat, que l'Ella es troba en aquest segon grup de municipis. Tot plegat comporta que es mantinguin les restriccions en el consum, que són d'obligat compliment per part d'ajuntaments, empreses i també particulars. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, ha advertit aquest matí en una entrevista a Televisió de Catalunya que sancionaran els municipis que no aportin els informes que acreditin l'aplicació de les restriccions i facin les inversions necessàries també per millorar l'eficiència de la seva xarxa. Ha dit, amb tot, que en general aquest estiu s'ha constatat una reducció dels consums i ha parlat en concret de l'àrea metropolitana de Barcelona, que podria entrar en fase d'emergència a finals de novembre o principis de desembre, si no plou, de forma generosa.
S'estan notant reduccions dels consums. Per exemple, de l'agost passat, del 2022 a ara, s'ha reduït a l'àrea metropolitana un 8% el consum. Mm-hmm. Que l'any passat, el juliol, havia pujat també per la calor. És a dir, d'alguna manera s'està complint, s'estan fent inversions, però bé, cal més passos, perquè portem 2 anys avisant de la sequera, fent a la prealerta ja avisàvem i enviàvem comunicacions. Vull dir que, bueno, els processos són lents. També hem de dir que fer qualsevol obra és lent.
Així mateix, Reyes, el director de l'ACA, ha defensat que s'apliquin restriccions en el consum en comptes de talls a la xarxa. Aquest és el raonament que ha donat.
Si hi ha recurs, el millor és fer restriccions, perquè tancar la xarxa i tornar-la a obrir pot produir més fuites i pot produir malbaratament de l'aigua. Ens han explicat els propis ajuntaments, això és l'experiència d'aquests 2 anys. Alguns alcaldes que em deien, no és que els veïns omplen la banyera, omplen els cubells, perquè faràs el tall, llavors al final aquella aigua no s'aprofita i encara és molt pitjor. Llavors, reduir la pressió i fer limitacions és la millor opció.
En situació d'excepcionalitat, les restriccions en el consum d'aigua són per omplir piscines d'ús individual, queda prohibit, també el rec en zones verdes i jardins públics i privats o la neteja de cotxes, excepte en establiments dedicats a aquesta activitat. Tampoc poden funcionar les fonts ornamentals que l'illa es troba, com dèiem, en aquesta situació d'excepcionalitat per la sequera. Altres notícies. La Diputació de Barcelona ha fet un donatiu de material a la Creu Roja per ajudar les necessitats socials que hi ha a la província, bàsicament. Es tracta de roba i estris per la casa. S'han donat, per exemple, 2.300 llençols i fundes protectores, però també 950 llits, a més de tovalloles, coixins o també 10 caminadors amb rodes. La institució, la Diputació, vol contribuir així a l'atenció de les persones més vulnerables dels municipis de la província, persones que estan en situació de pobresa i exclusió. Reunió Arenys de Mar per conèixer els primers detalls del projecte de pacificació de la carretera Nacional 2. El govern i els partits de l'oposició de l'Ajuntament ens s'han reunit amb representants d'infraestructures de la Generalitat, que els ha presentat el primer esbós sobre el qual s'està treballant. En un comunicat públic a les últimes hores, el consistori aranyenc reconeix que un dels principals problemes que presenta l'execució d'aquest projecte, el de pacificació de la carretera al municipi, és la connexió, el punt de connexió amb Caldes d'Estrac, perquè està vinculat a altres projectes pendents, com per exemple el camí entre els dos municipis. La reunió ha servit perquè els representants municipals, doncs, poguessin fer aportacions al projecte. Es preveu una nova trobada més endavant, quan la redacció del projecte estigui més avançada. I cop de realitat, el curtmetratge d'un grup de joves mataronins que tracta de l'amistat i la solidaritat per prevenir els maltractaments infantils s'ha presentat al Festival de Cinema de Sant Sebastià. En concret, s'ha projectat al Cine Trueba, un acte inclòs en la programació oficial del certamen i que ha comptat amb l'assistència d'alguns professionals del sector audiovisual que hi han col·laborat. L'actor i fundador de The Black View, Armando Buica, va fer de mestre de cerimònies de l'acte, que va comptar també amb l'assistència dels joves participants al projecte, també del que s'ha realitzat a Sabadell, donant com a resultat un curt sobre la realitat social i humana que es viu als barris sabadellencs de Torre Romeu i Can Roqueta. A la sessió, els seus protagonistes van poder comentar-los amb els directors Santiago Zanú i Alexis Morante, així també com els actors Susana Abaitua, Alba Flores i Juni Nogueiras. Aquests curts són el resultat del projecte Salto DEG que ha impulsat la Diputació de Barcelona a 7 municipis de la província. Si fem cas a les estadístiques, les vacances d'estiu sí passen factura a les relacions de parella. Les ruptures augmenten un 10% a l'inici de la tardor i el tercer trimestre de l'any, de fet, és el que concentra la majoria dels processos de divorci, segons les dades del Consell General del Poder Judicial. Els canvis en la rutina diària sembla que alteren la convivència i en alguns casos fan aflorar problemes que s'arrosseguen de fa temps. Ho ha explicat Ignasi Puig Rodes, psicòleg, sexòleg i terapeuta de parella, al programa Ona Maresme.
Les vacances poden arribar a ser el detonant, però el problema en si ve d'un bagatge molt més anterior. És possible que aquella parella ja tingués altres tipus de situacions problemàtiques anteriorment, que el ritme frenètic del capitalisme i d'aquesta productivitat que ens està obligant a portar a la vida actual feia que això estigués frenat, és a dir, no ho veien. A la que baixen el ritme, a la que de sota poden descansar i a la que de sota poden posar-se davant de l'altra persona, veuen que davant seu no tenen l'altra persona, tenen tota aquesta problemàtica que no estaven atenent.
I a la pregunta si aquests problemes tenen solució, diu el terapeuta de parella que, de fet, anar a la consulta ja mostra una voluntat d'arreglar les coses, però que les dues parts també han de comprometre's a canviar aquell aspecte de la relació que ha quedat provat que no funciona.
Hi ha solució, es pot treballar, però sempre i quan hi hagi una voluntat d'arreglar les coses. I és que moltes vegades aquestes parelles, quan es decideixen a posar mans a la feina, arriben a un punt en el qual estan en una situació burnout tan bèstia que moltes vegades és a dir, sí, verbalment diem que ho volem fer, però a la pràctica ja no hi posem èmfasi. I aleshores, clar, si no hi poses èmfasi, si no li poses ganes, allò evidentment no s'arregla.
La por al canvi i la incertesa és el que continua frenant molts trencaments de parella per damunt de diferències que semblen ser insalvables, més encara quan són relacions molt formalitzades i estructurades, amb fills o filles al càrrec i responsabilitats compartides. Aquest és el diagnòstic d'Ignasi Puigrodes, que dona un consell també per evitar arribar a aquest punt de no retorn. Diu que cal dedicar-se a l'altra persona i, en el cas que hi hagi convivència, evitar caure en la monotonia. Vinga, doncs, arribem a la recta final de l'informatiu. Últims instants per conèixer la previsió meteorològica amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Continuem endavant amb una setmana marcada per les temperatures clarament superiors a les normals per les dates. De fet, aquesta passada nit han pujat també les temperatures nocturnes, que han fregat els 20 graus en alguns punts de la costa maresmenca, unes temperatures que són més pròpies de l'estiu que no pas de la tardor. Sembla que aquesta situació continuarà ben bé fins a la recta final de la setmana vinent. Ja veurem què acaba passant, però ara per ara sembla que com a mínim les temperatures baixarien de cara a dissabte, diumenge de la pròxima setmana. Fins que això no arribi, de moment continuarem amb calor. De fet, avui pujaran les màximes, que al centre del dia poden arribar als 29 graus fàcilment en alguns punts de l'interior de la Maresma. De cara a demà, 3/4 del mateix, i el divendres i el cap de setmana doncs tampoc seran una excepció. Poden baixar un palet les temperatures, però en conjunt continuarem amb aquests valors clarament anormals per el que és la data. A banda d'això, res de pluja, per malauradament també. Doncs tindrem es mantindrà la sequera sense cap mena de precipitació. De fet, aquests dies no hi ha ni tan sols núvols al cel. Per tant, situació ben estable, ben assolellada, que, com comentàvem, es mantindrà durant tot el que queda d'aquesta setmana. De cara també a la recta final de la setmana vinent, coincidint amb la baixada de temperatures, és possible que haguem de parlar d'algunes precipitacions que queden molts dies i, per tant, ja veurem en què acaba quedant tot plegat. De moment, el que dèiem, temps clarament anormal pel que és l'època de l'any i sequera que continuarà present no només aquí al Maresme, sinó que també a la resta del país.
Minuts per sobre de la 1 del migdia. Nosaltres posem punt i final a l'informatiu d'avui dimecres 27 de setembre que hem fet amb Víctor Riera els controls tècnics i tornarem amb més notícies demà puntuals a la 1. Gràcies un dia més per haver-nos acompanyat. Gràcies per la confiança. Fins demà.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.